Preparat, preparada? Comença a Ràdio Sant Cugat una hora de música i contes.
Rodó com un garbell, llarg com un budell. Té un ull, però no hi veu, i d'ell l'aigua es treu. Qui ho endevina?
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat. L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat. El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. L'ogre i l'àvia Lola. Hi havia una vegada un petit poble d'allò més normal. Tenia cases i carrers i un castell i un bosc. A la gent li agradava llevar-se amb el cant del gall, fins que un dia, en lloc del quic-quiriquic de sempre, es va sentir un...
Bum, 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 bum!
Aterridor. Els habitants del poble van sortir al carrer espantats per veure què passava. Va resultar que un ogre afamegat s'havia cruspit el gall i ho destrossava tot per buscar més menjar. Per si no ho sabeu, un ogre és un gegant molt lleig, amb molt mal geni i molt mals costums, com ara el de menjar persones, a més de vaques, porcs i tota mena de bèsties vivents. Aquell ogre ganut feia una fila molt estranya. Tenia un coll gruixut, els ulls vermells, i feia uns estornuts tan potents que fins i tot les teulades voleiaven. Els vilatans van demanar ajuda al castell i un exèrcit fortament armat va cavalcar fins a l'ogre. Però va succeir que el primer cavaller portava una bandera i que la bandera va fregar el nas del monstre amb tanta mala fortuna que li va provocar un estornut. I els soldats van sortir volant, volant fins al país veí. La gent, desesperada, va llançar contra el monstre el que tenia més a l'abast. Rocs, cadires, gerros, orinals, plats, armaris... L'ogre ho entomava amb les seves manasses com qui entoma una pilota i ho espremia com si fossin llimones. Tothom corria amunt i avall, fet un manyoc de nervis. Tothom, menys l'àvia Lola, que sense perdre la calma, feia mitja i s'ho mirava de cua d'ull. Les portes del castell es van obrir i en va sortir una torre d'assalt que va disparar una gran torxa contra l'ogre. El monstre la va apagar amb un dels seus estornuts. Però es va socarrimar el nas i es va enrabiar encara més. Es va enrabiar tant que va començar a repartir cops de puny a tort i a dret. I els vilatans van córrer a refugiar-se dins del bosc. Però l'àvia Lola va continuar asseguda a la seva cadira. Al capvespre, l'àvia Lola es va alçar de la cadira. Havia acabat la seva labor i va trobar que ja era hora de fer alguna cosa. L'àvia es va plantar davant de l'ogre.
Ei!
Va cridar, però l'ogre no va respondre.
Tu, ogre!
Va cridar més fort. L'ogre feia tant d'escàndol mentre cruixia parets i endrapava bous que la veueta de l'àvia no arribava a les seves orelles. L'àvia Lola era una dona remenuda, amb la força d'un mosquit, però amb l'enginy d'una mostela. Va pujar dalt de la torre d'assalt i va fer un xiulet llarg i agut. Aquest cop, l'ogre sí que la va sentir i tot encuriosit s'hi va atensar. Quan l'àvia Lola va tenir l'ogre ben a la vora, li va fer un petó al nas. L'ogre es va quedar garratibat. L'àvia Lola va aprofitar el moment per fer-li un regal. L'ogre no sabia què calia fer amb aquell paquet.
És el molícal!
Va xiu-xiuejar l'àvia. L'ogre el va obrir. Era una bufanda. Una bufanda molt llarga. Era la bufanda que l'àvia Lola havia teixit aquell mateix dia.
Estàs refredat i t'has d'abrigar,
li va explicar la dona. L'ogre estava molt agraït. Mai ningú havia pensat com ajudar-lo a fer passar la constipat. Es va deixar dur de la mà fins a casa de l'àvia. Va seure a l'era i es va prendre un bon plat de sopa fumejant que li havia escalfat la velleta. Després l'àvia li va manar que es fiqués dins la bassa. L'aigua estava calenteta i l'ogre va somriure molt feliç. L'àvia Lola el va banyar, el va assecar i el va perfumar amb colònia d'espígol. Era negra nit. Havien passat moltes coses. I l'ogre i l'àvia es van adormir en un tres i no res, ben juntets, l'un al costat de l'altre, amb les mans agafades. L'endemà, l'àvia i l'ogre van anar a cercar la gent al bosc que, en veure apropar-se el monstre, van voler fugir de nou.
Mireu, aquest xicot vol parlar amb vosaltres.
L'ogre va mirar aquella colla atemorida, va baixar el cap avergonyit i els va dir...
M'he equivocat, ho sento molt.
L'àvia Lola va explicar que a partir d'ara l'ogre viuria a casa seva. El monstre li havia promès que tornaria a construir tot allò que havia destruït i que mai més tornaria a fer de les seves. I dit i fet, en una setmana va tenir el poble enllestit i nou de trinca. A poc, l'ogre es va guanyar la confiança i l'amistat de tothom. Sempre estava a punt per ajudar en el que fes falta amb la seva gran força. Tan sols calia anar amb compte que no es refredés, perquè si es constipava, el nas li tremolejava de pessigolles i... Era un autèntic perill. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, que aquest conte s'ha acabat. L'ogre i l'àvia Lola, d'Anna Manso, de la editorial Cuentos sin Fronteras. Col·lecció Valors, amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega. El llindar dels somnis, un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. Cada dilluns, aquí a Ràdio Tàrrega, 92.3.
Música i contes a Ràdio Sant Cugat.
L'hora del conte, al 91.5 FM.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. Barba blava. En un poblet vivia una noia que es deia Prímula. Molt valenta i amable. Era tan amable que queia bé a tothom. Però, com que era valenta com un homenot, els joves no volien festejar-hi. Un dia, el pare li va dir:
les noies de la teva edat ja són casades. Un noble d'una terra aquí a prop em va demanar la teva mà i he decidit que t'hi casaràs.
Com manava la tradició, la Prímula va deixar el pare i el germà i es va casar amb l'home, que tenia 37 anys més que ella i la barba blava. El noble s'havia casat 6 vegades, però ningú no sabia on havien anat a parar les altres esposes. El marit la va portar al seu palau. Amb ella era molt amable, encara que no parlés gaire. Un dia, en Barba Blava va dir:
me'n vaig 7 dies. Aquest és el cofre amb les claus de casa. Hi ha 22 claus, una per cada habitació. Però recorda, a la 22a habitació no hi has d'entrar mai, mai, mai.
Va pujar al cavall negre i va marxar. La noia va córrer a mirar el cofre. El primer dia, la Prímula va obrir la porta de 8 habitacions. El segon dia, de 6. L'endemà, de 4. I el quart, de 2. A les habitacions va trobar llits, mobles, vaixelles, teles i altres coses de casa. El matí del cinquè dia, va agafar la 21a clau i va obrir la 21a porta. A dins hi havia 22 quadres, amb els retrats del pare i de la mare, l'avi i l'àvia i d'altres familiars del marit. Els homes tenien tots la barba blava. Les dones no tenien barba, però tenien una mica de blau als cabells. Totes les imatges dels quadres miraven la Prímula amb ulls amenaçadors. El cinquè dia, la Prímula va obrir el cofre i va mirar la 22a clau, la de l'habitació prohibida. De seguida va tancar el cofre i va anar a cosir la vora d'un mantell vermell. El sisè dia va obrir el cofre, va agafar la clau i va anar fins a la porta de la 22a habitació. Al davant de la porta, però, sense tocar-la, va fer mitja volta i va tornar la clau al seu lloc. El matí del setè dia, la Prímula va mirar per la finestra i molt lluny, va veure un puntet negre. Era en Barba Blava, que tornava a casa a cavall. Va sortir corrents, va obrir el cofre, va agafar la clau, va anar a la 22a porta i la va obrir. Al principi no va veure res, però quan els ulls es van habituar a la foscor, la noia va reconèixer 6 esquelets penjats. Veto aquí on eren les esposes d'en Barba Blava. La Prímula va cridar. Per l'espant li va caure la clau. La va recollir de pressa i corrents i va sortir. Va tancar la porta i corrents, corrents, va tornar a posar la clau al cofre. Al pati se sentia el soroll dels passos d'en Barba Blava. Ella es va seure i va fer veure que cosia el mantell vermell. En Barba Blava va entrar i es va quedar mirant-se-la a l'entrada.
Què és aquest color vermell que tens a les mans?
Ella es va mirar les mans, va veure que eren brutes de sang i va dir:
són els fils vermells del mantell.
Ell es va apropar, li va agafar les mans, les hi va mirar i va dir tenebrosament:
espera'm aquí.
Va anar a buscar el cofre, va trobar la clau de la 22a habitació i la va veure bruta de sang. En Barba Blava va fer mitja volta i va començar a perseguir a la Prímula, però ella havia estat més ràpida. D'una revolada havia fugit del palau i corrent i corrent havia arribat a casa seva.
Què fas aquí, germana? Li va preguntar al seu germà. Ella li va explicar el que havia vist al Palau d'en Barbablava. De sobte van sentir un soroll de pegulles. El germà va agafar espases i bastons i es va amagar. Tan bon punt en Barbablava, buscant la Prímula, va baixar del cavall, el van envoltar i el van agafar. La Prímula s'havia salvat i va heretar tota la fortuna del marit. Malgrat tot, mai no va tornar al palau. El va fer cremar i al seu lloc hi van plantar un roser. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat. Aquest conte s'ha acabat. Barba Blava, un conte a la butxaca, de la editorial Laberinto, amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega. El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
Música i contes a Ràdio Sant Cugat.
Five little monkeys jumping on the bed. One fell off and bumped his head. So mama called the doctor and the doctor said, no more monkeys jumping on the bed.
L'Hora del Conte, al 91.5 FM.
Atenció, cavallers, la mà esquerra entra en acció.
Som els cavallers, nyes, i el que digui que no, no té dret a l'aventura, i el que digui que no, no té dret al pudor.
Atenció, cavallers, el peu dret entra en acció.
Som els cavallers, nyes, i el que digui que no, no té dret a l'aventura, i el que digui que no, no té dret al pudor.
Atenció, cavallers, el peu esquerre entra en acció.
Acabat el CD, podríem cantar una cançó.
No.
Com que no?
Que tinc por.
Però de què tens por?
Por de fer ridícul.
De fer el ridícul, au, vinga, va. No diguis ximpleries i canta amb mi.
La por al ridícul no et du enlloc. És molt millor cantar i fer el boig. Sent jo mateixa m'he adonat la bona estona que he passat. La por al ridícul no et du enlloc. És molt millor cantar i fer el boig. Sent jo mateixa m'he adonat la bona estona que he passat. Buscaré la solució, plantant cap. Mai més, tornaré a tenir por.
Vinga, rebuf!
La por al ridícul no et du enlloc. És molt millor cantar i fer el boig. Sent jo mateixa m'he adonat la bona estona que he passat. I si tu et vols riure de mi, pitjor per tu ja t'ho faràs.
Tant si és de dia com de nit, per mi cantar és molt divertit.
Tanta por.
Que va.
I a més, m'ho passo molt bé.
Senyor Pot.
L'Hora dels Contes, a Ràdio Sant Cugat.
Tinc un profe que fica el dia sé que és dolent, ho diu la gent. Tantes normes, tantes lleis, tanta gent per sobre meu. Jo tinc ganes de passar olímpicament, de fer concert. Posa'm un suc de llimona.
Preparat, preparada? Comença a Ràdio Sant Cugat, una hora de música i contes.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis, un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. El meu pare va ser rei. Sempre havia estat el millor pare del món. Que bé que s'estava als seus braços. Jo mai no m'havia divertit tant com quan jugàvem amb ell. Quan tots dos jugàvem a fet i amagar, jo em podia passar hores buscant-lo. Van arribar uns senyors molt tibats que van preguntar al meu pare si volia ser rei. Així que va marxar, el meu pare lluïa una corona damunt al seu cap. De sobte, el meu pare em va semblar enorme. El meu pare havia crescut molt en un sol dia.
Així són les coses quan ets molt important,
em va dir.
A més, ara que sóc més alt i gros, puc veure més i més bé el meu regne.
Com més i més creixia el papa, menys el veiem la mama i jo. Ja era massa gran per la nostra casa. De manera que els arquitectes i els paletes van construir un palau. Palau per a ell sol. De vegades venien altres reis que parlaven de coses grans amb paraules grans, i quan venien aquells reis, la mama i jo havíem d'anar amb molt de compte que no ens aixafessin. Els meus amics em deien: ha de ser divertit que el teu pare sigui rei. Jo no deia res. No era gens divertit. Era el rei de tots, però jo ja no tenia pare. Un dia, ell va voler jugar a fet i amagar. No pots! No hi podràs jugar mai més. Et descobriria de seguida. Ets massa gran. Un altre dia, va convidar la mama a fer un sopar romàntic. La mama va tornar amoïnada perquè, quan ell la va abraçar, sense voler, li va fer mal.
Em penso que el papa tampoc no li agrada ser rei. Sempre està sol, sense més companyia que la seva corona. Ens troba a faltar a la mama i a mi. De manera que va cridar els senyors tibats i els va tornar la corona. Ja no volia el regne per a res. A més, el seu palau era massa fred. Ara, el meu pare torna a ser el millor pare del món. Una altra vegada, juguem a fet i amagar com abans. S'amaga molt bé i em costa trobar-lo. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, que aquest conte s'ha acabat. Una història senzilla i fantàstica, els autors ens conviden a reflexionar sobre la relació entre els pares i els fills. El meu pare va ser rei, de Edicions Baula, amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. Cabres, cabretes. Hi havia una vegada tres cabretes que vivien dalt d'una muntanya. Una cabreta cabreta petita, una cabra cabreta mitjana i una cabra cabreta gran. La cabra cabreta petita tenia una barbeta esquifideta i unes banyes ben curtetes. La cabra cabreta mitjana tenia una barbeta ni gran ni petita i unes banyes ni curtes ni llargues. La cabra cabreta gran tenia una barbeta regrossa i unes banyes llargues i retortes. Un dia, les tres cabres cabretes van baixar de la muntanya. A l'altre costat del riu creixia una herba molt, molt verda. Però per arribar-hi s'havia de travessar un pont. Sota el pont vivia un ogre terrible. Tenia els peus peluts, braços de forçut i el nas ple de berrugues. Era tan dolent que vigilava nit i dia i no deixava que ningú passés pel pont. Les cabres cabretes coneixien l'ogre, però aquella herba semblava tan suculenta que van decidir ensarronar-lo. I cap allà que van anar. En primer lloc va arribar la cabra cabreta petita, amb la barbeta esquifideta i les banyes ben curtetes, fent amb les peulles patim, patim, patim. Quan va ser a mig pont, va aparèixer l'ogre.
Qui fa patim, patim, patim pel meu pont?
La cabra cabreta petita.
Et menjaré.
Ai, no, que encara sóc molt petita. Espera la cabra cabreta mitjana, que és més grassa que jo.
L'ogre, gratant-se l'orella, va dir:
no ha passat mai ningú per aquí, però amb la cabra cabreta mitjana podré menjar més. Passa, passa.
I la cabra cabreta petita va travessar el pont. Després va arribar la cabra cabreta mitjana amb la barbeta ni gran ni petita i les banyes ni curtes ni llargues, fent amb les peulles. Patam, patam, patam.
Qui fa patam, patam, patam pel meu pont?
La cabra cabreta mitjana.
Et menjaré.
Ai, no, que encara sóc mitjana. Espera la cabra cabreta gran, que és molt més grassa que no jo.
L'ogre va esbufegar.
Tinc molta gana, però m'esperaré i menjaré fins a fartar-me'n. Passa, passa.
I va arribar la cabra cabreta gran, amb la barbeta gran i les banyes grans, fent amb les peulles. Patom, patom, patom. L'ogre va aparèixer de seguida.
Qui fa patom, patom, patom pel meu pont?
La cabra cabreta gran.
Doncs et menjaré.
A veure si t'atreveixes.
L'ogre, enrabiat, va començar a saltar pel pont. Llavors, la cabra cabreta gran va ajupir el cap, va esbufegar i va embestir amb totes les seves forces a l'ogre. Tal cornada li va clavar que el va fer volar pels aires. I l'ogre ja mai més no va tornar. La cabra cabreta gran va anar amb la cabra cabreta mitjana i la cabra cabreta petita. Van menjar molta herba i es van convertir en tres cabres cabretes enormes. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, que aquest conte s'ha acabat. Cabres cabretes, adaptació d'Olaia González a partir del conte popular, de Calandra Edicions, amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega. El llindar dels somnis, un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. Cada dilluns, aquí a Ràdio Tàrrega, 92.3.
Música i contes a Ràdio Sant Cugat.
Hi ha contes curts, hi ha contes llargs, d'altres que són molt complicats. Hi ha contes curts, hi ha contes llargs, aquest és curt, però ben plantat. Doncs diu que una vegada era un vell, que a més era cec, que anava de retorn a casa seva al cor de la nit. Duia una llanterna a la mà, i un que passava per allà en veure'l va dir: «Vaja, quin ximple, és cec i du una llanterna a la mà». «Ah, però és que el cec duia la llanterna per tal que els que s'hi veien no ens ho paguessin amb ell». Hi ha contes curts, hi ha contes llargs, d'altres que són molt complicats. Hi ha contes curts, hi ha contes llargs, aquest és curt, però ben plantat. Doncs diu aquesta vegada que era un pare que tenia dos fills que sempre es barallaven. Semblaven talment gat i gos. I el pare els deia: «Fills meus, què passarà el dia que em mori jo? Què passarà amb l'herència? No us heu de barallar, us heu de repartir les coses com a bons germans». El pare es va morir i, tal com pressentia, els dos fills varen començar-se a barallar de valent. Un bon dia feien tant d'enrenou, tanta fressa, que un veí els va sentir. Se'n va anar cap a casa seva i els va dir: «Escolteu, però què passa? Oh, ens estem barallant per l'herència. Però què va dir el vostre pare? El nostre pare ens va dir que ens ho partissin tot per la meitat». «Apa, doncs», va dir el veí, «agafeu els vestits i els esquinceu per la meitat. Agafeu la vaixella i la partiu en dues parts. Agafeu els caps de bestiar i els esberleu la closca per la meitat». Així ho varen fer i es varen quedar sense absolutament res. Hi ha contes curts, hi ha contes llargs, d'altres que són molt complicats. Hi ha contes curts, hi ha contes llargs, aquest és curt però ben plantat. Doncs diu que una vegada, això succeïa a Damasc, la capital de Síria, era en una plaça on hi havia una parada on venien botifarres amb ceba, una parada com podria ser aquí una parada d'hamburgueses. Un àrab, amb una xilada, hi va passar pel costat i va començar a olorar. Oh, feien una oloreta tan bona. Oh, i va començar a ensumar una, dues, tres, quatre vegades. Al cap d'una estona se li apropa l'amo de la parada i li diu: «Ep, mestre, em deveu 2 dinars, la moneda del país». L'altre diu: «On s'és vist això? Però com voleu que pagui si jo no les he menjades?». Es varen barallar. I tant es varen barallar que varen anar a buscar un jutge. I el jutge va resultar un home intel·ligent, assenyat i amb el cap molt clar, no pas com aquesta colla de sabates que corren pel món. Va escoltar l'un, va escoltar l'altre, i al final va treure una bona conclusió. Diu el nostre àrab: «Escolta, dona'm 2 dinars, si et plau». L'àrab els hi dona. Aleshores els agafa i... cling, cling, els fa dringar dalt d'una taula. S'adreça cap a l'amo de la parada i li diu: «Has sentit el soroll?». Diu: «Sí». «Doncs apa, ja te'ls has cobrats». Hi ha contes curts, hi ha contes llargs, d'altres que són molt complicats. Hi ha contes curts, hi ha contes llargs, aquest és curt però ben plantat. Doncs diu que una vegada era un ànec salvatge, que viatjava o que nedava per un riu pescant peixos. Un dia no en va pescar ni un, cap. I en fer-se fosc, cap al tard, va sortir en el cel la lluna prima, maca, i es va reflectir en l'aigua. L'ànec, pensant que era un peix, xup, s'hi va capbussar. Tenia altres veïns ànecs per la vora, i es varen posar a riure. Van dir: «Vaja, quin ximple!». Es varen posar a riure: «Cor, què vols? Cor, què desitges?». D'aleshores ençà, el nostre ànec es va tornar tímid i temorenc. No en pescava cap, estava més tristoi. Un bon dia, un amic seu, una mica més gran, li va dir: «Escolta, no em facis cabal d'això, no siguis ruc. No saps que mig món se'n riu de l'altre mig?». A partir d'aleshores, el nostre ànec va tornar a pescar. I un bon dia, al matí, va sortir el sol. Va veure sortir el sol vermell com una bola de foc darrere les muntanyes. I va sentir uns seus amics, uns ànecs, que deien: «Oh, oh, mira quina taronja!». I el nostre ànec es va posar a riure, i a riure tant que encara riu. Hi ha contes curts, hi ha contes llargs, d'altres que són molt complicats. Hi ha contes curts, hi ha contes llargs, aquest és curt però ben plantat.
L'hora del conte, al 91.5 FM.
Au, benvinguts a Nord-Amèrica!
Oh. everyone knows.